Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, molt bona nit. Els donem la benvinguda a una nova edició del programa Església d'Urgell. L'Àlex Alsina és el control de les vies del so, els parla Carme Bonet. El tema central del programa d'avui serà sobre l'any de la vida consagrada que acaba d'iniciar-se. En parlarem amb el vicari general d'Urgell, mossèn Ignasi Navarri. Parlarem d'altres temes en format més breu. Continuarem amb un altre tema rellevant. El professor de Teologia i Filosofia i director de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, Francesc Torralba, ha ingressat recentment a la Real Acadèmia de Doctors. En parlarem amb ell mateix. I finalitzarem amb l'agenda.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Coincidint amb l'inici de l'Advent i de l'any de la vida consagrada, va tenir lloc a Balaguer, ara fa uns dies, el recés per als fidels d'Urgell, durant el qual el nostre arcabisbe, Joan Enric Vives, va subratllar la necessitat de demanar amb insistència «Veniu, Senyor Jesús», per una renovació espiritual. En parlem de tot això amb el vicari general i rector del Seminari d'Urgell, mossèn Ignasi Navarri. Molt bona nit, benvingut, molt contents de tenir-lo amb nosaltres.
Molt bona nit i moltes gràcies.
En aquest any de la vida consagrada, els bisbes de Catalunya també han fet una carta que, fent-se ressò del que diu el Sant Pare Francesc, conviden també a la renovació espiritual i apostòlica. Per què creu que es fa tan necessària aquesta renovació? Per què se'n parla tant?
Se'n parla molt perquè, en primer lloc, dedicar tot un any a reconèixer tota aquesta entrega que hi ha en tants homes i dones de tota l'Església, que amb radicalitat han volgut seguir Jesucrist seguint els consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència, és merescut que se'ls fes i se'ls dediqués un any a reconèixer la seva missió. És bonic, i per tant l'Església els hi vol dedicar des d'aquest 30 de novembre, coincidint amb el primer diumenge d'Advent, fins al dia 2 de febrer de l'any 2016, que és la festa de la presentació del Senyor i també és el dia de la vida religiosa, aquell dia. Perquè és necessària aquesta crida a la renovació. Sobretot és necessari, penso jo, fer-los públic aquest agraïment. Qui no recorda el de la nostra vida, aquella religiosa d'aquell hospital? Qui no recorda aquell religiós d'aquell col·legi? Qui no recorda, qui no ha sentit aquell missioner? Qui no ha sentit tot aquest exèrcit de gent que han deixat tot per seguir Jesucrist? Els necessitem, aquesta gent anònima, aquesta gent que és heroica moltes vegades, en moltes situacions, missioners en països difícils. Ells ho han deixat tot. Per tant, els bisbes de Catalunya els hi fan una carta molt bonica, una carta molt cordial i una carta de molt agraïment. I també els hi ha fet el Papa. El Papa també els hi fa una carta que mirin el futur amb esperança, que mirin aquest temps present que els toca viure doncs amb caritat i amb esperit de lluita, i que mirin també el passat amb agraïment, perquè el Papa, sobretot també recordem-ho, ell també és un religiós, el Papa. El Papa és un jesuïta, i per tant també els he escrit una carta als religiosos amb aquest aspecte, dient mireu el passat amb gratitud, mireu aquest present amb gran passió i sobretot mireu el futur amb esperança.
perquè realment és un exèrcit, com vostè deia.
Sí, són moltíssimes les persones...
Congregacions...
Sí, que viuen l'Evangeli, doncs... Pues,
que es dediquen a, ben bé, a un treball altruista completament.
Molt, la nostra vida avui, la nostra societat i la nostra església i el nostre món, si no hi hagués hagut tota aquesta entrega de totes aquestes persones, nosaltres que de vegades perdem la memòria històrica. I per tant ja em sembla que avui ja no cal. Bueno, avui la societat sí que ha anat ocupant i ha anat rellevant ja molts papers que ha fet l'església. Però col·legis al principi, assistència als hospitals, leproseries a no sé quins països. Mm-hmm. I encara avui qui hi ha a primera fila amb molts malalts de l'èbola, mm-hmm, a Lionés. Però en la primera fila sempre hi ha hagut
religiosos.
Aquests religiosos. Mm-hmm. I aquest any, doncs, tota l'Església i els bisbes catalans també ho fan molt bé, que sigui un any d'aquest agraïment i encoratjar-los a seguir endavant. Tots pensem en ells. I això d'aquí, doncs, va tenir un inici a Roma i cada diòcesi també n'ha fet l'inici. Nosaltres ho vam fer, el Sant Crist de Balaguer, va assistir molta gent al nostre bisbat, presència de vida consagrada, tampoc n'hi ha tanta, potser hi ha entre masculins i femenins instituts, potser n'hi ha 14 o 15, tampoc n'hi ha més. És un bisbat petit, no hi ha cases provincials, no hi ha cases generals, però la presència que hi ha al nostre bisbat és rica i significant, i aquell diumenge a Balaguer, a la tarda, s'hi van fer presents en gran majoria, en la mesura de les seves possibilitats, sí.
Uh-huh. El Papa Francesc convida la comunitat cristiana a renovar-se per la nova evangelització, però també fa una crida a recuperar la frescor original de l'Evangeli. Això vol dir que de vegades ens n'hem allunyat des d'algun aspecte d'aquells orígens?
Clar, amb el pas del temps es van enquistant situacions, es van endurint sota la capa de... I per tant és bo que hi hagi algun moment. Per això l'Església, per exemple, inventa els anys jubilars, que siguin aquells moments més intensos per tornar a recuperar la frescura inicial, per tornar a recomençar, per tornar a iniciar. I llavors, això que el Papa, aquesta crida, els hi fa als religiosos, dient: viviu el present amb passió. I sobretot ara el que pot planejar una mica a l'Església i amb aquests instituts de vida consagrada per la falta de vocacions, aquí a Europa sobretot, uh-huh, és mirar el futur amb una certa desesperança. Com dir, ja acabem. Això va començar al segle XVIII, al segle XVII, al segle XIX, i ara això s'està acabant. Bueno, aquí a Europa sí que ho sembla una mica més, però no a tot arreu. A la Índia, per exemple, i el continent asiàtic és molt viu en vocacions, i el mateix continent Àfrica també. Llavors el Papa els crida a mirar el futur amb esperança, perquè si no es té esperança, tampoc es viu un present amb passió. Uh-huh. Tampoc, va molt lligat això.
I tanmateix hi ha una notable necessitat d'espiritualitat que creix cada dia més en aquesta societat actual. Quin sí. paper creu que hi ha de jugar la religió cristiana? Quina aportació hi ha de fer?
Sobretot els instituts de vida consagrada no poden perdre el carisma que els va fundar i poden perdre l'essència. Vull dir, tenir ells han de tenir molt clar això, el carisma inicial, i després, doncs, readaptar-lo una mica als temps que estem vivint. Van començar alguns instituts de vida consagrada perquè no hi havia col·legis. Ara aquests col·legis, a poc a poc, ja els ha anat fent, doncs, la societat. Llavors, que s'ha acabat ja la missió? No. Presència de monges als hospitals. Fa 40 anys era de primera línia. Avui la societat ja hi ha gent preparada. Llavors s'ha acabat el carisma. Ja pleguem? No.
No.
Avui hi ha unes altres necessitats. Unes altres.
Cal respondre a aquestes noves necessitats.
Cal respondre a aquestes i es va fent escoles, però va quedant molta gent que està faltada d'una altra cosa. I llavors, això tampoc és fàcil, eh? Però aquest és el desafiament que hi ha avui. Però sobretot sempre la fidelitat al carisma, perquè quan comença, per exemple, els salesians amb Sant Joan Bosco, com es comença allí? Quan comença tantes congregacions religioses en els seus inicis, es veia clar el futur, es veia clar el present, però hi havia la confiança en Déu.
Clar.
I per tant això és la que ha de ser l'essència. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. I llavors, bueno, potser seran menys a Europa, però potser seran més a Àfrica. La germana aquesta mateixa religiosa que tenen casa Gramunt, per exemple, aquesta és de l'Immacular Cor de Maria, em sembla, no sé exactament, aquesta germana Paciència Melgar, que parlava fa 4 mesos d'ella. Doncs aquesta és la gran dona que lluita allà per no morir de l'èbola, i ella és, doncs, la que salve a la nostra auxiliar d'infermeria d'aquí i aquella dona entregada allí.
Sí.
A qui en parlava fa 3 anys? Aquesta monja ningú. Una monja negra ningú en parlava. Avui sí. Per tant, són una gent que han estat a primera fila, discrets i en tants moments difícils, i llavors doncs, és un deure que se'ls faci aquest agraïment i reconeixement, sí.
I ja per acabar, mossèn Ignasi, canviant una mica de tema, no del tot, perquè a inicis d'aquest mes també s'ha celebrat l'assemblea de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, del nostre bisbat.
Sí, un any més. L'Hospitalitat de Lourdes celebra ara a final d'any la seva assemblea. L'Hospitalitat de Lourdes durant l'any va fent les seves activitats. La principal de totes és el pelegrinatge diocesà, que s'acostuma a fer finals de maig, principi de juny. Però l'assemblea és el moment de tornar-nos a trobar tots abans de les festes de Nadal. L'Hospitalitat de Lourdes compta a la diòcesi amb uns 320 socis, però l'assemblea n'hi ve un centenar llarg. Llavors ens tornem a veure tots, celebrem la missa per tots els difunts de l'Hospitalitat de l'any i llavors doncs, fem una mica de balanç del que ha estat l'any. Revisem les activitats. L'Hospitalitat de Lourdes aquest any sortia molt. L'Hospitalitat de Lourdes no és com una illa dintre del bisbat que es preocupa de fer el pelegrinatge i prou. No. L'Hospitalitat de Lourdes del nostre bisbat, gràcies a Déu, està molt integrada al bisbat.
I està molt viva durant l'any.
Està molt viva durant l'any. També és veritat que el nostre senyor bisbe s'hi fa molt present a totes les activitats de l'Hospitalitat de Lourdes. Llavors l'Hospitalitat de Lourdes també es fa molt present a totes les activitats del bisbat. Això també és així, això. Llavors, per exemple, aquell dia abans, el dia 29, doncs de l'Hospitalitat de Lourdes, ells pel seu compte, ells van fer tot un autocar per anar al Santuari de Lourdes a la proclamació i l'acció de gràcies de Lourdes de Núria com a basílica menor.
Sí.
Van respondre allí. Quan hi ha una ordenació sacerdotal aquí a la catedral, perquè hi han anat de seminaristes allà, es coneixen i venen. I quan hi ha una activitat diocesana, ells hi són. Aquell recés mateix, obert a tothom, no només a la vida consagrada, doncs també s'hi van quedar molts. Llavors es va subratllar molt aquesta integració de l'Hospitalitat a la diòcesi. També es fa el balanç econòmic corresponent a l'any anterior, i després s'informa dels congressos que hi ha hagut, que sempre tenen a dir de cara a les nostres peregrinacions i el funcionament de l'Hospitalitat. Aquest any hi va haver el Congrés Nacional d'Espanya a Sevilla i la trobada de juntes de les hospitalitats a Vic.
I el proper pelegrinatge, per quan està previst?
Això ja ho tenim, perquè tractant-se de França, aquí ja estan el 2016. Per tant, el 2015 ja està tot, pràcticament concretat tot. Seria, si Déu vol, del dia 1 al dia 4 de juny, 2015. I ara ja estem parlant del 2016.
Molt bé, doncs moltes gràcies, mossèn Ignasi Navarri, per haver estat al programa Església d'Urgell una vegada més, com sempre, molt agraïts, i fins la propera.
Gràcies per l'oportunitat de poder parlar de la diòcesi.
Gràcies. Gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de parlar amb mossèn Ignasi Navarri, continuem parlant d'altres temes. L'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra va rebre el passat 10 de desembre la presidenta per delegació del patronat de la Fundació Clara Rabassa del Principat d'Andorra, Eloisa Ortega, acompanyada del secretari de la Fundació i arxiprés de les Valls, mossèn Ramon Sàries. El van informar del moment contret de la Fundació, que sosté sobretot la residència per ancians Clara Rabassa d'Andorra, amb una setantena de residents, i també van parlar del futur d'aquesta residència. El passat dilluns, dia 8, solemnitat litúrgica de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, l'arcabisbe d'Urgell va presidir a la parròquia de Santa Maria de Guissona la benedicció d'una icona gran de la Mare de Déu de la comunitat ucraïnesa grecocatòlica, que a partir d'ara podrà ser venerada pels fidels catòlics dels diversos ritus en una capella lateral del temple guissonenc. En el marc d'una bonica i emotiva celebració, l'arcabisbe Joan Enric Vives va presidir la benedicció acompanyat del delegat episcopal per l'atenció dels catòlics de ritu oriental del bisbat de Vic, Josep Casanova i Martorell, i de mossèn Iuri Estàsiu, de la parròquia de Sant Josep, Santa Mònica i Sant Josefat de Barcelona, parròquia personal per als fidels grecocatòlics ucraïnesos. Una gran quantitat de fidels grecocatòlics es va reunir al temple parroquial per a participar de l'acte de benedicció, on l'arcabisbe va posar en relleu la valentia de l'Església grecocatòlica, que ha estat molts anys perseguida i ha donat molts màrtirs de la fe. L'arcabisbe d'Urgell va animar els fidels ucraïnesos a no renunciar mai a les seves arrels cristianes i a la seva identitat ucraïnesa catòlica, amb la llengua, la cultura i, sobretot, la seva fe. I al mateix temps també els va animar a saber integrar-se amb la nova cultura catalana que els ha rebut. Més de 100 nois i noies catequistes i animadors als grups de preconfirmació de les Valls d'Andorra es van trobar el passat dissabte 6 de desembre al Col·legi Sant Armengol per compartir un matí de convivència i viure una experiència de fe en temps d'Advent. Amb el lema de «No dormiu», van treballar la vinguda de l'infant a través de 5 tallers que van afavorir la coneixença dels participants de les diferents parròquies i, a més, van dur a terme activitats físiques que van posar a prova la cohesió dels grups. Van ser, doncs, i tal com informa Fito Tugues, espais de diversió i reflexió que van concloure amb una pregària participada i ben viscuda. El passat 5 de desembre, al vespre, va tenir lloc la primera reunió del Consell per als Assumptes Econòmics del Bisbat d'Urgell amb els nous membres. La reunió va ser presidida per l'arcabisbe d'Urgell i van participar-hi per primera vegada els tres nous consellers recentment nomenats, Carlos Losada, Josep Casanova i Daniel Marsol. La reunió es va obrir amb la seva presa de possessió, la presentació de les tasques encarregades al Consell d'Economia per part del delegat diocesà d'Economia, Carles Martín, i l'estudi d'algunes qüestions d'interès per al bisbat. Posteriorment va tenir lloc un sopar de tot el Consell renovat amb els tres membres que ara són rellevats, Francesc Xavier Francino, Josep Sant Vicenç i Joaquim Fanés. Tot seguit podrem escoltar a Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, que ha ingressat recentment a la Reial Acadèmia de Doctors.
Recentment, el director de la Càtedra de Pensament Cristià del nostre Bisbat d'Urgell i professor de les Facultats de Filosofia i Teologia de Catalunya i de la Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, ha ingressat a la Reial Acadèmia de Doctors. Molt bona nit, benvingut.
Bona nit, què tal?
En aquest acte d'ingrés que va tenir lloc al Seminari Conciliar de Barcelona, vostè va pronunciar la conferència que portava per títol «La filosofia com a cura de l'ànima i del món». Per què aquest títol i com explica que la filosofia pugui curar l'ànima i el món?
Bé, doncs aquest és un títol que ve dels antics. De fet, ja Plató havia dit que el filòsof és el metge de l'ànima, i després una filòsofa jueva del segle XX molt rellevant, com Hannah Arendt, diu que les dues tasques principals de la filosofia són la cura anime, diu, la cura de l'ànima, i la cura mundi, i la cura del món. I això és el que he intentat exposar, perquè molt sovint pensem doncs, que la filosofia és essencialment un saber teòric sobre allò que som, sobre allò que és el món, sobre allò que podem esperar, sobre el nostre origen i sobre el sentit de la vida humana, però de fet la filosofia té una finalitat terapèutica, curativa. Vol dir que ha d'identificar on estan les ferides, on estan els mals de l'ànima, però també ha de ser capaç d'identificar on estan les ferides i on estan els mals del món. Amb quina finalitat? Doncs de fer un bon diagnòstic i després, òbviament, de mirar de trobar els remeis o les formes de curació d'aquests mals. Però això és el que, sobretot, he intentat identificar en el discurs d'ingrés. D'una banda, els mals, quins són? Aquells mals de l'ànima, els mals que pateix el nostre món, que són manifestos, i llavors quines haurien de ser les pautes que hem de seguir en filosofia per mirar de curar aquests mals.
Uh-huh. I quins són aquests mals?
A veure, faig una exposició llarga, llavors només te n'assenyalaré dos.
Alguns, els més sí, destacats.
Perquè nosaltres vivim en un món que té un greu problema, que és un problema d'equilibri ecològic. Uh-huh. Això està manifestament dit des de gairebé el darrer terç del segle XX. Això què vol dir? Vol dir una altra forma de producció, vol dir una altra forma de consum, vol dir una altra forma de relacionar-nos amb la naturalesa, vol dir una altra manera d'entendre's l'economia, una economia que sigui germana de l'ecologia i germana de l'ètica, però no una economia que vagi deslligada del respecte al medi ambient o deslligada de l'ètica. Aquest és un aspecte. Anem a un altre. Nosaltres tenim un món on hi ha un desequilibri de la riquesa extraordinari i que, a més, ha anat increixent els últims anys. No? Vol dir que cada cop hi ha menys persones amb més poder adquisitiu i hi ha més persones amb menys poder adquisitiu. I aquest abisme o aquesta fractura s'ha anat fent més gran. Això què comporta? Doncs un món que pateix una injustícia estructural. I què porta la injustícia estructural? Porta un món que necessàriament ha d'estar en conflicte, perquè aquell que no té vol tenir i aquell que té molt té por de perdre allò que té i, per tant, s'emmuralla, es protegeix i converteix la seva societat en una societat de la vigilància i del control. Uh-huh. Això demana un canvi, sí, això demana una nova economia, això demana una nova forma de distribuir els béns, això demana el compromís dels ciutadans a través d'aquelles organitzacions que poden reequilibrar la riquesa que hi ha en el món. Són dos exemples d'allò que en diríem mals que pateix el nostre món. N'intento identificar més i el que vull mostrar és que davant d'això no podem adoptar una actitud passiva, d'espectadors neutres, sinó que després de contemplar com està la realitat del món, doncs el que ens pertoca és mirar de canviar-la. Uh-huh. I això només passa pel compromís, que sempre és arriscat i sempre és fàcil d'equivocar-se quan un es compromet. Però és l'única forma que té per mirar de canviar com estan les coses.
Uh-huh. I també va fer esment de set grans moviments que genera la filosofia.
Sí, perquè em va semblar que havia de subratllar quins són els passos, els diferents esglaons que requereix l'activitat filosòfica. Sobretot mostrant que ha de partir d'una actitud d'assossegament, que en falta molt. De fet, vivim sobretot en una societat hiperaccelerada, desassossegada, on sobretot el que s'imposa és un ritme extraordinàriament veloç als nostres ritmes naturals, que fins i tot arriba a trencar persones i trencar vincles. Per tant, el primer moviment, la primera condició de possibilitat és l'assossegament, i l'últim és la transformació del món, no? Però, esclar, per contemplar el món, per poder escatir què s'ha de fer, és bàsic aquest procés d'assossegar-se, contemplar el món, fins a arribar a la transformació, passant, òbviament, per el diàleg, passant, òbviament, per la crítica, que són elements bàsics per poder fer una bona transformació del món. No? Uh-huh. Molt sovint som incapaços d'autocriticar-nos o som incapaços de dialogar amb l'altre per veure quina perspectiva té del problema que estem analitzant. Per tant, la finalitat és la transformació, és el canvi, però per fer-lo has de veure que és allò que grinyola en el món i que és allò que no cal canviar, perquè va perfectament bé, perquè flueix molt bé, i llavors canviar-ho seria un error.
Uh-huh. I per assolir aquesta transformació, per on hauria de passar? Quins serien els màxims responsables?
Home, jo sempre aquí subratllo el valor educatiu. jo, vaja, crec que la principal força de canvi, el principal vector de transformació de la societat és l'educació. No parlo només de l'escola, parlo de l'educació tant en l'àmbit familiar com en l'àmbit escolar, com a l'educació no formal, ensenyar a pensar, ensenyar a pensar, ensenyar a raonar, ensenyar a dialogar, ensenyar a contemplar i, naturalment, també ensenyar a comprometre's. I això és bàsic. I aquí hem de fer molta autocrítica, els mateixos que impartim la filosofia a les institucions educatives, no? Que molt sovint, en lloc de ser un saber que té com a finalitat curar l'ànima i curar el món, doncs acaba sent una espècie de recital de noms, una espècie de pedanteria exhibicionista que no té cap res a veure amb la transformació del món o res a veure amb la pràctica del compromís. Aquí hem de fer autocrítica tots, perquè, és clar, la gran força de l'educació és l'exemplaritat. I això també passa per pares i mares, no? Els pares i les mares es comprometen, els pares i les mares s'asseguen, contemplen el món, dialoguen amb els fills, són capaços d'autocrítica, són capaços d'indagar la veritat, o ens entretenim davant d'una pantalla esperant que s'apagui el dissabte a la nit, no? A mi em sembla que aquí hi ha una gran crítica a fer a tots, però per mi la gran força transformadora és l'educació. Tenir un ciutadà crític, tenir un ciutadà racional, tenir un ciutadà amb capacitat de confiar en la racionalitat i sobretot de comprometre's en causes nobles. I això vol dir vincular-se amb organitzacions, amb associacions, cadascú segons la seva vocació. Algú se sentirà cridat a vincular-se a un sindicat, no hi ha res a dir. Un altre a un partit polític, no hi ha res a dir, al contrari. Un altre amb una ONG, no tinc res a dir. Un altre a través del món educatiu, tampoc tinc res a dir, però en qualsevol cas el que no podem ser som espectadors passius d'un món que grinyola o que cau a trossos.
I ja per finalitzar, Francesc Torralba, què suposa per vostè haver ingressat a aquesta Real Acadèmia de Doctors?
Doncs és una ocasió per aprendre, de primer ordre, sobretot per les persones que l'integren, amb uns currículums extraordinaris, persones que procedeixen de disciplines molt diferents, hi ha físics, hi ha químics, hi ha matemàtics, hi ha sociòlegs, hi ha historiadors, això dona molta riquesa als diàlegs i sobretot per la possibilitat de seguir aprenent al costat de persones que són, la majoria d'elles, molt més grans que jo i que tenen doncs una trajectòria que permet això, que aprengui molt, que conegui molt i que eixampli els meus horitzons mentals, que al final jo procedeixo de dos camps, que és la filosofia i la teologia, però un se n'adona quan està en aquest tipus de cenacles que és un gran ignorant respecte als altres camps i el contacte amb aquestes disciplines sempre és estimulant i sempre fa créixer, per tant estic molt agraït.
Molt bé, doncs podríem continuar molta estona, però tenim el temps que tenim en aquest programa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, ha estat un plaer.
Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès.
I tot seguit, uns apunts d'agenda. Demà 15 de desembre, recés d'Advent per als preveres a Balaguer. També a Balaguer demà i el proper dia 16, trobada dels preveres ordenats recentment. El proper 19 de desembre, el nostre arcabisbe presidirà una missa al centre penitenciari de la Comella, al Principat d'Andorra. El proper 19 de desembre, concert de Nadal dels petits cantors al Principat d'Andorra, a l'Auditori Nacional d'Ordino. Així finalitzem l'agenda, així finalitzem el programa Església d'Urgell d'avui. Serà la setmana vinent, diumenge, que tornarem. Bona setmana.